5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades ara us pugui estar parlant i intentant explicar-vos 5 efemèrides d'aquesta setmana que comencem. Perquè l'equip és important i s'ha de reconèixer, doncs jo vull fer reconeixement públic del Toni Olivella, que és l'home que porta els micros, els auriculars, els potenciòmetres, les reactàncies, totes aquestes coses, del Marc Pujol, que li dona un cop de mà quan fa falta, i després també de la Goretti Martínez, que, com ja us explico cada setmana, quan acaba aquest programa, extreu les meves explicacions com si fossin píndoles d'aquelles de l'encostipat i les penja de la plana web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres, en el moment que vulgueu, ho pugueu escoltar a través del vostre ordinador. Però ja sabeu que aquest programa també té una petita vessant musical, posem una cançó per cada una de les efemèrides i una al començament del programa. I avui, com que estem en ple mes de setembre, volem començar amb els Pets i la seva mítica cançó Setembre.
Em passa setembre, melangiós i content, quan les hores s'aturen i m'encanto amb la gent. Em passa setembre, sobreixint els cendrers, retallant les teulades, preguntant-me si em sents. I els moixons que fugen del nord fan del cel un quadre de dansa fins que un arbre a punt de badallar el recull sense parlar. Em passa setembre enyorat i ensupit escapçant les distàncies que t'allunyen. Sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja despentint el mar de l'horitzó i fa fred però fa calor. Es gronxa i mig s'atabala com un nen petit que desvetllat vol dormir ben aferrat. Em passa setembre, em passa setembre, em passa setembre.
Divuit de setembre de l'any 1961, el dia que mora en un accident d'aviació, accident entre cometes, el secretari general de la ONU, Dag Hammarskjöld, al Congo, ex-Congo belga, perquè ja havia plegat. Dag Hammarskjöld era el quart fill d'un personatge important a la història de Suècia, de Hjalmar Hammarskjöld, perquè va ser professor, a part de ser professor de dret internacional, va ser membre del Tribunal Permanent d'Arbitratge, ambaixador a Dinamarca i, finalment, ministre i primer ministre de Suècia des del 1914 fins al 1917. Va tenir, com dèiem abans, quatre fills, els tres grans es van dedicar també als càrrecs públics i el DAC, és el que a nosaltres ens interessa, es va graduar a la Universitat d'Uppsala en Dret i Economia Política, va seguir estudis amb John Keynes a la Universitat de Cambridge, va exercir funcions de secretari del Consell Governamental de la Desocupació i escrivint la tesi d'Economia a la Universitat d'Estocolm. Va ingressar al Banc Central de Suècia, del qual va arribar a ser el president en poc temps, i després va començar, de fet, com a president del Banc Central de Suècia, va participar en la conferència que es va fer a París per aplicar el Pla Marshall, i després va arribar a ser ministre d'Afers Exteriors i de ministre, l'any 1951, ministre sense cartera, perquè així ens va poder compaginar-ho amb la presidència de la delegació sueca a la ONU, que fins i tot va arribar a presidir un any després. Quan a la ONU el Trygve Lie es renuncia al càrrec de secretari general de Nacions Unides, els membres del Consell de Seguretat, 7 dels 10 que el formaven, el proposen a ell i, per tant, ho porten a l'Assemblea, i el dia 10 d'abril de 1953 és elegit el secretari general de la ONU per 57 vots dels 60 que hi havia possibles. Una fita d'aquelles que ja voldrien molts polítics de l'actualitat. De fet, quan 4 anys més tard es torna a presentar la reelecció, tindrà la unanimitat. Però bé, això, en qualsevol cas, és irrellevant, perquè el que importa és la seva feina. Va reforçar la capacitat d'actuació de la ONU i, sobretot, la independència i neutralitat, que estaven absolutament allò pressionats pels Estats Units. Era un moment del senador McCarthy, i Estats Units volia que tot allò funcionés a la seva voluntat, i el Dag Hammarskjöld va fer això de dir, pel tanto, aquí. De fet, el 1955 va aconseguir una fita, vull dir, va aconseguir alliberar 15 soldats nord-americans que havien estat capturats per Xina a la Guerra de Corea. El 1956, quan es produeix la crisi de Suez, posa en marxa la primera força d'emergència de la ONU, que intervindrà amb força èxit en aquell conflicte, i fa totes aquestes coses, sempre amb la seva negativa, sempre negant-se a posar-se del costat, clarament del costat d'Estats Units o del costat de Rússia. Ell deia, del comunisme, ell deia que el seu compromís era amb les nacions afroasiàtiques. I, de fet, un d'aquests compromisos va ser quan li va passar el que ara, tot seguit, us comentaré, o ja hem avançat a la notícia. Quan el Congo belga es va independitzar, allò va ser el carro pel pedregar no es va fer ben fet, i hi havia la por a Occident de que Congo es posés del costat dels soviètics, amb la qual cosa el Hammarskjöld va enviar un emissari, començar a fer les gestions necessàries. Però l'11 de juliol de 1960 la regió de Katanga es proclama independent, i el Hammarskjöld organitza una reunió el 14 mateix de juliol, al cap de 3 dies, a petició del president del Congo, de Joseph Kasavubu, i del seu primer ministre, Patrice Lumumba, una reunió, dèiem, de tots els països africans per veure què es pot fer, i es fa una resolució on es demana a Bèlgica que retiri les tropes del Congo, perquè si no allà hi hauran bufetades, i autoritzi el Hammarskjöld a donar assistència militar al govern del Congo, però al Congo global, perquè amb tot això el Hammarskjöld, decidit que no es reprodueixi a Àfrica una guerra de Corea, el que fa és cridar tots els països a preservar la neutralitat de la ONU, mentre la Rússia demana a la URSS, demana la seva dimissió i la substitució per una troika, un organisme amb 3 persones, una occidental, una procomunista i una no arrenglerada, que per sort no s'acaba de produir tot això. Però al Congo les coses es compliquen. El gener de 1961 el primer ministre Patrice Lumumba és assassinat, i els no arrenglerats, diguem-ne, els països neutrals, demanen, s'arrenglenen amb la URSS demanant la seva dimissió. Llavors el Hammarskjöld diu, bueno, escolta, parlem amb el president de Katanga, amb el Moshe Chombe, el 21 de febrer de 1961, perquè expulsi tots els mercenaris, perquè el Katanga s'ha declarat independent gràcies als mercenaris. Bé, tot això posa en marxa una operació militar que els neutralitza i decideix fer una gira pel Congo per poder-ho explicar. Però el que passa llavors és que agafa l'avió, se'n va fins a la capital, fins a Kinshasa, i el 18 de setembre de 1961, quan agafa l'avió per anar a reunir-se amb el president de l'encara independent Katanga, però que estan en negociacions perquè es torni a integrar dintre del Congo, l'avió s'estimba, no arriba a Ndola, que és la capital, s'estimba a 10 quilòmetres d'Ndola i moren tots els ocupants, entre els quals, naturalment, Dag Hammarskjöld. La investigació conclou que l'avió anava molt baixet, anava amb una altura equivocada, que hi ha un error del pilot, però no tanca la porta a la possibilitat d'un atemptat o la possibilitat d'un assassinat, diguem-ho clarament, punyetes. Reconeixement amb tot això, de Hammarskjöld rebrà el Premi Nobel de la Pau el 1961 a títol pòstum i la seva figura passarà a la història. I com que sempre que parlem del Congo, amb mi és un problema de la meva adolescència, em ve al cap aquella cançó del Dodó Escolà de què passa en el Congo, i precisament com que el que refereix o el que canta Dodó Escolà en aquesta cançó és parla del Lubumba i parla de totes aquestes coses, doncs mira, ens sembla que com un homenatge a aquell suec que va intentar que la ONU fos una cosa sèria, potent i pacificadora, doncs se'l mereix. Aquí teniu, doncs, Dodó Escolà, què passa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Según dice la prensa, la tensión es inmensa y el problema no es manco, porque tiran al blanco. Si mandan los mumbas, se lió Katanga, menuda sandunga que se organizó. Katanga, los mumbas, Katanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo. Ayer fue Kasavubu, que mandaba en el Congo. Hoy va y dice Mobutu, yo te quito de Congo. La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues eso moreno le dan a los blancos matica café. Matica café, machetazo, desde tieso, entierro y encima una mata café.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pillan, qué blanco que pillan, lo hace mondón.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pillan, qué blanco que pillan, lo hace mondongo. Que si son los bolubas, porque están como cubas. Que así el Mister H se ha metido en un bache. Lomumba, Katanga, Katanga, Lomumba, la selva retumba, repica el bongo. Katanga, Lomumba, Lomumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, que blanco capilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, que blanco capilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo? 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 ¿Qué pasa en el Congo?
Que blanco que pillan, lo hace mondongo.
Dinou de setembre de l'any 1868, el dia que l'almirall Topete, l'almirall espanyol Topete, llegeix a Cádiz la proclamació de la revolta dita la Gloriosa, que s'havia iniciat el dia anterior. La Gloriosa o la Septembrina és una revolta, diguem-ne, un cop d'estat, diguem-ho així, que té com a motiu que el 1866 comença, esclata una gran crisi financera a l'estat espanyol per les pèrdues de les companyies ferroviàries que arrosseguen bancs i entitats de crèdit que fan fallida a Barcelona, la Catalana General de Crèdit i el Crèdit Mobiliari. A més, s'hi ajunta un període, uns anys de males collites agrícoles, per tant, de crisi agrícola, i uns anys de intents revolucionaris a molts pobles, a moltes ciutats importants, com Sevilla o Granada, descontent amb el regnat i amb com està portant les coses Isabel II. Aquell mateix 1866, el 16 d'agost, a Ostende, els progressistes i els demòcrates, deixant fora els liberals, signen un acord a iniciativa del general Prim per derrocar la monarquia d'Isabel II. Amb dos punts. Un, fer-la fora, i el segon, naturalment, s'ha de construir alguna cosa, crear una assemblea constituent que doni pas a un govern professional, a un govern provisional que fixi el futur del país, escollint a través del sufragi universal directe què volem ser quan siguem grans, diguem, no? Tot això es fa més o menys sabut a Madrid, i a Madrid, doncs, el govern de Narváez, que en aquell moment dona suport a Isabel II, endureix la seva política autoritària, dissol les Corts i convoca eleccions a principis de 1867, que guanyarà per majoria aclaparadora i que li permetrà a les Corts eliminar el vot de censura que podria fer caure el govern, i per tant fent impossible que es pugui controlar aquest govern. Però les coses no van sempre com un vol, i a l'abril de 1868 mor Narváez i la reina l'ha de substituir per Lluís González Bravo, que si el Narváez era conservador, doncs el González Bravo li esmena la plana, per dir-ho així d'alguna manera. Mentrestant, què passa? Doncs que els liberals, que ja estaven manats per O'Donnell, i l'O'Donnell no volia sentir a parlar d'anar contra la reina, l'O'Donnell es mora, i per tant, dintre de la corrent liberal hi ha una mena d'impuls encapçalat per Serrano per poder-se ajuntar al Pacte d'Ostende, i per tant s'ajunten al Pacte d'Ostende i continuen preparant la manera com poden fer fora la reina Isabel, fer fora el seu govern i posar en marxa el seu projecte. Acabats tots aquests preparatius, convoquen els revolucionaris, diguem-ho així, a Cádiz, que és on es pensa fer la proclamació de tot això, en record de les Corts de Cádiz. Allà que hi van a parar tots els que estan exilats a Londres, inclòs o encapçalats pel general Prim, allà que hi van a parar tots els que estan exiliats a les Canàries, encapçalats pel general Serrano, i, com dèiem, el 19 de setembre de 1868, el Topete oficialment llegirà un manifest on justifica el pronunciament, declara que s'ha produït un pronunciament i l'acaba amb un Viva España con honra. La cosa s'escampa per Espanya ràpidament, l'endemà ja a Sevilla es crea una primera junta provisional, mentre Prim agafa la fragata Saragossa i es dedica a passar per totes les ciutats de la costa mediterrània per sumar-los a la causa de tot això. A Madrid, González Bravo posa el càrrec a disposició de la reina, però la reina no només no el cessa, el fa ministre, li afegeix el títol de ministre de Governació, li mana que prepari un exèrcit i que vagi a combatre els rebels a Andalusia. Així ho farà el González Bravo, però el 28 de setembre de 1868 es produirà la batalla del Colea, a la província de Còrdoba, que guanyaran els partidaris de la reforma, els partidaris, bueno, diguem-ho clar, els partidaris del cop d'estat. L'endemà la reforma, la revolta es proclama a Madrid, i el 30 de setembre, la Isabel II, que durant tot aquest temps ha estat a Sant Sebastià de vacances, abandona Espanya i se'n va cap a França. Aquí, el dia 8, al cap d'una setmana, es formarà, el 8 d'octubre, un govern provisional presidit pel general Serrano i que inclourà el general Prim i el general Topete, que tancarà el regnat d'Isabel II amb el suport, diguem-ne, de la ciutadania i fins i tot de la burgesia espanyola. Serà un període de 6 anys, conegut com a sexenni democràtic, que anirà del 1868 al 1874, en el qual Espanya intentarà buscar un nou sistema de govern. D'entrada, les Corts que es creen rebutgen la República i el que volen és buscar buscar un monarca, buscar un rei idoni per la Constitució liberal que pensen fer. El Prim, doncs, és nomenat regent i ha de buscar aquest rei democràtic. D'entrada, alguns proposen el fill d'Isabel, l'Alfons, el que serà després, amb els anys, Alfons XII, però es creu que està massa influït per la seva mare i, per tant, es descarta. També es descarta el Ferran de Saxònia, que havia sigut regent de Portugal, i el general Prim proposa el Leopoldo de Hohenzollern, que està recolzat pel mariscal Bismarck a Alemanya, però que els francesos no en volen ni sentir parlar i, per tant, es descarta. Finalment, la cosa recaurà, com tots sabeu, amb Amadeu I de Savoia, que vindrà a Espanya i que regnarà durant dos anys i un mes, per ser més precisos, sense la possibilitat d'arribar a cap acord global i que, per tant, suposarà la proclamació de la Primera República Espanyola. I com que tot el procés aquest té com a rerefons, doncs, la reina Isabel, que si no vull plegar, que si ara poso aquest, que si ara poso aquell altre, hem buscat una cançó. Jo volia posar la de l'Aznavour, però em semblava que era molt, una mica monyes per una cosa com és la Constitució de la Primera República Espanyola. Però he trobat una altra cançó d'Isabel, que porta per títol Isabel, vaja, i que canta el Nino Ferrer. És una mica trencadora per no posar les coses tan tràgiques. Aquí teniu, doncs, Nino Ferrer, Isabel.
Isabel, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je t'interdis de sortir aussi tard.
On entend ça toute la journée.
Retire ce pantalon. Tu es toujours sapé comme un garçon.
On entend ça toute la journée. On a toute la vie pour s'habiller comme s'habille la foule. N'être qu'un numéro qui corresponde au bout.
De setembre de l'any 1187, el dia que Saladino, el rival de Ricard Cor de Lleó, comença el setge de Jerusalem contra els creuats cristians. Però hem de situar la cosa perquè, si no, no s'entendrà. Aviam, estem en el segle XII, en aquell moment l'islam ja s'ha expandit i ocupa tota l'Àsia central, la zona del Mar Caspi, Iraq, Mesopotàmia, Aràbia, Palestina, Síria, Egipte i tot el nord d'Àfrica i fins i tot el sud de la península Ibèrica. Però, en realitat, no és un estat ni una nació, és una religió i, per tant, els diferents territoris estan manats sense una unió política. Sí, hi ha un califa a Bagdad, però aquests califes no tenen poder polític o no tenen poder militar i estan en mans dels els visirs o sultans o caps de tribu que estan a les diferents regions. N'hi ha una que es crea el 1148 quan Zangi i el seu fill Nur al-Din creen a Mesopotàmia, a la regió de Mesopotàmia i Síria, un estat que, evidentment, depèn del califa de Bagdad, però que pretén aconseguir la unitat política i religiosa i que es recolza, bàsicament, en la religió per proclamar la jihad islàmica i, per tant, poder lluitar contra els altres musulmans que no es consideren heterodoxes. El Nur al-Din començarà a lluitar amb el califat del nord de l'Àfrica, que va d'Egipte fins al Magreb, i allà hi enviarà els seus exèrcits manats per un lloctinent, Circú, que té un nebot que de seguida destaca i que es diu Saladino, que de seguida destaca com a guerrer i com a estratega, i que quan el circuit aquest mora a l'any 1160 el deixarà com a jefe de totes aquestes forces. El Saladino no decebrà, el 1714 abolirà tot el califat, és a dir, tot el nord d'Àfrica passarà a estar sota la seva jurisdicció, i quan mori Nur al-Din, com que deixarà un fill petit d'11 anys, que, bueno, és l'hereu però no pot exercir, doncs el posarà amb ell de tutor d'aquest fill i continuarà, el Saladino continuarà fent tota aquesta, conquerint tot el nord d'Àfrica. Però, a més, ell té clar que si alguna cosa pot aconseguir unir tota la gent és la religió. I per això implantarà un sistema de madrasses que es diuen, que són unes dependències, uns llocs, unes universitats, digueu-li com vulgueu, on s'ensenya el Corà i on ha de passar tothom que vulgui ser... I allà és on te trobarà l'ajuda contra la lluita o en la lluita contra els musulmans no ortodoxos. I que, per tant, anirà aconseguint ampliar el seu imperi. Òbviament, també s'enfrontarà amb els estats cristians, perquè allà, que ja hi han hagut dues creuades, els cristians hi han deixat el seu testimoni i tenen alguns petits estats a Palestina i a Síria que continuen sent catòlics, que tenen relació amb Occident. El Saladino diu, bueno, doncs aquests també els hem de fer fora, mentre es proclama sultan de l'islam i de tots els musulmans. I aprofita hàbilment aquesta situació per ara afavorir amb un, ara afavorir amb l'altre. Els estats aquests cristians petits de moment estan tranquils, però el 1185, quan mora Balduí el Llepros, Balduí IV el Llepros, els que venen al darrere d'ell, tant el Reinaldo de Chantillon com el Guido de Lusignan, és igual com podia ser el Peret Cistelles, aquests són més bel·licosos i, per tant, li planten guerra i llencen una ofensiva contra el Saladino, i el Saladino diu què? Agafa les seves tropes i els apallissa a Hatim el 4 de juliol de 1187, mentre els hi va prenent totes aquestes petites possessions, les ciutats aquestes, Tiberíades, Acre, Escalón, Gaza, i amb la seva voluntat d'arribar a Jerusalem i convertir a Jerusalem en una de les capitals de l'islamisme. Allà els cristians decideixen enfortir-se o posar-se, diguem-ne, a resistir, però el 20 de setembre, com dèiem, el Saladino ja hi posa setge a la ciutat i només ha d'esperar 10-20 dies, vaja, pràcticament, els primers dies d'octubre, la ciutat de Jerusalem es rendeix als sarraïns. Però tot això donarà a Occident l'excusa per plantejar una tercera creuada. De fet, el 1189 arribaran els primers vaixells que intenten conquerir Acre per tenir un cap de pont on fer desembarcar les seves tropes. No ho acaben aconseguint, però ho van fent. A l'octubre arriba per terra l'exèrcit que ha enviat a l'emperador alemany Frederic Barbarroja, que hi anava ell, però que ell ha mort banyant-se en un riu, s'ha ofegat en un riu, i per tant l'exèrcit aquest va absolutament despistat. I serà el 1991 quan arribin les tropes tant de Felip August de França com de Ricard Cor de Lleó d'Anglaterra, amb ja més potència, que aconseguiran conquerir la ciutat d'Acre, i que quan passi això Felip August se n'anirà cap a França, deixarà només el Ricard allà, que estarà entestat en combatre el Saladino, en derrotar el Saladino, però sense deixar d'intentar algun apropament i una Pau, per exemple, li proposa casar la seva germana Joana, la germana del Ricard d'Anglaterra, amb un germà del Saladino, perquè així, doncs, i així pugui aconseguir la pau, però no s'aconsegueix tot això. Continuen les batalles, però el rei Ricard de Cor de Lleó vol tornar a Anglaterra i negocia amb en Saladino. Li diu que li torni a Jerusalem, el Saladino li diu que no, però que si es posa bé, si s'hi posa bé, acceptarà que els cristians puguin viatjar a Jerusalem per resar als sants llocs i, per tant, doncs, hi hagi un cert comerç amb tot això. El Ricard, com que vol tornar, acordarà una pau de 5 anys amb Saladino, pensant en que, bueno, quan passin aquests 5 anys ja tornaré, ja et faré la pell. Es quedarà amb alguns territoris de la costa i marxarà cap a Anglaterra. Lamentablement, el Saladino, 6 mesos després de la firma de la pau, i per, ell ja veia clar l'imperi musulmà, morirà a Damasc d'una malaltia pel qual, doncs, el Maimònides, el metge andalusí, ha estat cridat perquè el pugui atendre, però no hi pot fer res. I, com diem, el 2 de març de 1193, Saladino, la gran esperança dels islamistes, morirà a Damasc. I com que Saladí va acabar amb la dignitat de, tenint la dignitat de califa, doncs la cosa està cantada, no? Si hem de posar una música per treure una mica de ferro a tota aquesta de les creuades i els sarraïns i tot això, hem de buscar una cançó que hi és, ja vosaltres ja us l'esteu imaginant. És aquella cançó de la Trinca que porta per títol Califa i que, com deia, doncs, ajudarà a desintoxicar una mica tot això. Califa, la Trinca.
A un país oriental una vegada hi havia un califa que es va inventar un còdic molt xulo. I el poble agraït li va dedicar aquesta cançó.
Segons l'article primer, el califa està obligat a tractar l'administrat com si fos home de bé. I mana l'article 7 que el qui faci tripijoc se li fot cop de garrot i a la garja la de pa. El 15è oli en un llum diu que se l'empalmarà el qui gossi adulterà els articles de consum. I hi ha articles molt bufons, com el vin que deixa clar que tothom es pot queixar si li apreten els cordons. Però el califa sempre en pot fer cas omís. Per això s'ha inventat l'article 26. Sí. Califa, sí que ens ha tocat la rifa. Califa, ets el rei de l'enganyifa. Califa, tu sí que ho tens ben muntat. No siguis bèstia califa, no siguis bèstia califa, que pot sortir-ne escaldat.
Doncs no està quedant xul ni res que xoti, nan.
Home, ara que ell ja no hi és.
Ei, i què diu l'article 26?
Diu l'article 26, que en un cas de compromís, que en un cas de compromís, el califa pot, si cal, refregar-se l'engonal i passar-se pels de llonces totes les lleis del país.
Ep, i el poble?
El poble que el donin pel xubidubiuà. Queixa-te les conferències de Sant Vicenç de Paül, de Sant Vicenç de Paül, de Sant Vicenç de Paül, de Sant Vicenç de Paül. Amen.
Vila, 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 franca. Sí, sí, sí. Vila, vila, franca.
5 a la setmana.
21 de setembre de l'any 1956, el dia que a la ciutat nicaragüenca de León es produeix un atemptat contra el dictador nicaragüenc Anastasio Somoza, del que morirà 8 dies després a Panamà. Anastasio Somoza García, conegut com a Tacho pels seus amics, era fill d'un senador i un gran potentat de la nació de Nicaragua, Anastasio Somoza Reyes, el que el va enviar a estudiar a Filadèlfia i que, quan va tornar a Nicaragua, el noi, que ja prometia formes de dictador, va participar en la revolta del general Chamorro i del Partit Liberal, que va acabar amb la vinguda dels marines nord-americans a Nicaragua, ajudat, per tant, pel govern, el govern de Juan Bautista Sacasa pels nord-americans, i que en aquest ambient doncs, ell va poder anar pujant de categoria, primer com a diplomàtic, però ja va veure que allò de la diplomàcia no era lo seu, i es va dedicar més aviat a l'exèrcit, arribant a ser el director de la Guàrdia Nacional, és a dir, una mica el ministre de l'exèrcit d'aquell govern, dirigint junt amb els Estats Units la guerra o la lluita contra el moviment guerriller que presidia en aquell moment o que dirigia en aquell moment Augusto Sandino, i que va fundar l'Exèrcit Defensor de la Sobirania Nacional. El 23 de febrer de 1934, quan Sandino surt de casa del president de la República, del Juan Bautista Sacasa aquest, perquè estan en negociacions per establir un conveni, un grup de soldats els arresta, amb tots els que surten, se'ls emporta fora de la ciutat i els fusella descaradament. Tothom hi va veure darrere la mà de Somoza, però el Somoza no... Fa el tonto, diguem-ne, com que ell està fent com de ministre d'Afers Exteriors i el 1939 viatja als Estats Units convidat pel president Roosevelt, que el rep amb tots els honors i li deixa que es dirigeixi al Congrés dels Estats Units, perquè en aquells moments el Somoza, que ja remena les cireres del govern, encara que hi hagi el Sacasa, està proposant-li al president Roosevelt que el canal que ha d'unir el Pacífic i l'Atlàntic i que finalment passarà per Panamà passi per Nicaragua. No ho aconsegueix, tampoc aconsegueix les altres peticions, però munta tota una operació de imatge i de relació que deixa doncs, la figura de Somoza quasi com amic íntim del president Roosevelt i, evidentment, amb tot el suport per ell, pel Tacho Somoza. No? Fins al punt que, quan torna a Nicaragua, envalentonat, decideix posar-se al davant d'un cop d'estat, diguem-ne, d'una revolta contra el president Sacasa, el fa fora de la presidència, ell no ho ocupa ell, però es posa també al davant del Partit Liberal Nacionalista i intenta tirar endavant el país sota la seva jurisdicció i sempre presumint de ser l'amic dels Estats Units, fins al punt que quan es produirà l'atac a Pearl Harbor dels japonesos, Nicaragua declararà la guerra al Japó abans que ho faci els Estats Units, ja em direu. Si això no és servilisme, que baixi Déu i ho vegi. Bé, quan s'acaba la guerra, a l'any 1947, es convoquen eleccions a Nicaragua, hi ha un frau electoral absolutament manifest que portarà al poder el protegit de Somoza, Leonardo Argüello, del Partit Liberal Nacionalista, el qual el mateix Somoza destituirà amb un cop d'estat 28 dies després, i total per haver dit amb un discurs, amb un mítin i tot això, que ell no es deixarà manar per ningú, ni tan sols pel Somoza i tal. El Somoza diu, vale, doncs tomo nota, fuera, i ara anem a posar-ne un altre, i acaba de després d'unes vicissituds més aviat tragicòmiques, proposant el seu oncle, Víctor Manuel Román i Reyes, com a president. El Víctor Román i Reyes morirà a l'any 1050 i llavors el Parlament, i el Congrés, perdó, li dirà al Somoza, escolta, perquè no ho agafes tu i tot això, i a les eleccions següents et presentes i tal. Bé, el Somoza ho accepta i es presentarà a les eleccions i serà reelegit per un període de 6 anys, durant els quals es dedicarà a tot menys a portar el progrés a Nicaragua. Es ficarà, intentarà que els règims veïns, per exemple, a Costa Rica, doncs intentarà fer fora el José Figueres, també a Guatemala intentarà fer fora el Jacobo Artebus. Bueno, tot això per distreure l'atenció, perquè ell va dient i va programant que Estats Units és el seu aliat i que, bueno, no els deixarà caure i tot això, però el país va cada dia pitjor i comencen a haver-hi ja conspiracions. De fet, l'any 1954 es descobreix una conspiració que ja el anaven a tirotejar passant per una autopista, per la carretera panamericana, però ho descobreixen abans d'hora i, per tant, allò avorta. Arriben les eleccions a l'any 1956, a la ciutat de León, el 21 de setembre de 1956, es fa una convenció del Partit Liberal Nacionalista que el proclama el candidat per les properes eleccions, i quan al vespre fan una festa particular, el Somoza allà balla la cançó Caballo Negro, i just quan acaba de ballar la cançó del Damaso Pérez Prado, Caballo Negro, se li acosta un poeta, ja em direu, Rigoberto López Pérez, es treu un Smith & Wesson del 38 i li endega 5 tiros, que el deixen bastant fotut. Ràpidament el govern declara l'estat de setge, porta tota l'oposició a la presó, mentre el Somoza el porten a l'Hospital General de Managua, on diuen que l'han d'operar, però no... I vindrà, aquí sí, el seu amic nord-americà, l'Eisenhower, enviarà un avió que l'agafarà i el portarà fins a Panamà, on allà sí que el podran operar. Però com que el Somoza aquest està malalt de diabetis, no se'n sortirà de l'operació, i el 29 de setembre de 1956, Nicaragua es quedarà sense dictador, per sort. I ja que el dictador havia mort després de ballar la cançó Caballo Negro, hem dit, no ens compliquem la vida, escolta, agafem Damaso Pérez Prado, Caballo Negro, i anem a posar-nos en el paper del Somoza intentant ballar això i després intentant que no se'ns acosti cap poeta. Per tant, aquí teniu la cançó de Damaso Pérez Prado, Caballo Negro. El 22 de setembre de l'any 1980, el dia que l'Iraq, amb el suport dels Estats Units, envaeix l'Iran, iniciant la Guerra del Golf. Iran-Iraq, dues nacions. Què ha passat en aquestes nacions perquè arribin a enfrontar-se una amb l'altra, amb darrere els Estats Units xinxant la cosa? A l'Iran, el 1921, el general Reza Khan pujarà al poder Cinc anys més tard es proclamarà xa de Pèrsia i intentarà governar, perquè el 1935 agafarà el nom de Pèrsia per fer-ho, per donar-li més solera, perquè en aquell moment ja es deia Iran, i reforçar la identitat. Però com que arriba la Segona Guerra Mundial, les simpaties polítiques del Reza Khan li juguen una mala passada, perquè ell és defensor acèrrim de l'Alemanya nazi, i el que aconsegueix amb això és que un cop encetada la Segona Guerra Mundial, la URSS i Gran Bretanya envaeixin l'Iran amb l'excusa de protegir el camí del petroli des del Golf Pèrsic fins al territori soviètic. Tot això, però, el Reza Khan en pren nota i quan s'acaba la Segona Guerra Mundial abdica en favor del seu fill Reza Khan, el xa de Pèrsia que en dèiem abans, el marit de la Soraya, que recupera el nom d'Iran i, a més, influït per les mesures polítiques d'Europa, del final de la guerra, doncs crea un govern en principi democràtic i nomena primer ministre a Mohammad Mossadegh, que té el recolzament de tota la comunitat musulmana. Però aquest Mossadegh resulta que li sorrana i impulsa reformes econòmiques i polítiques, per exemple, la més important, la nacionalització dels pous de petroli que tenen allà, que exploten empreses estrangeres. Això posa dels nervis els britànics i els nord-americans, que el 1953 afavoriran un cop d'estat del propi xa de Pèrsia, que retira Mossadegh del poder i occidentalitza el país a través d'una dictadura militar que li permet ser els ulls i les orelles d'Estats Units i d'Anglaterra a tota la regió. Però, clar, no té en compte la religió i les mesquites se li convertiran en centres d'oposició al xa de Pèrsia. Els ayatoles que hi han havien apoyat el Mossadegh, es posen a favor de la revolta, impulsen una revolució de Khomeini a l'any 1953 i el 1970 aconseguiran fer fora el xa de Pèrsia l'any 1979, per ser més concrets, coincidint amb el retorn de Khomeini. És a dir, aquesta ha sigut la situació de l'Iran. Però, mentrestant, què ha passat a l'Iraq? Doncs l'Iraq, des del 1958, ha estat governat per militars nacionalistes del partit Baas, que no veia bé els Estats Units, per dir-ho així, i que, doncs, es mantenia en una neutralitat oposant-se, però, a l'imperialisme. Però dintre d'això, com que arriba un moment en què l'Iraq es vol posar, vol entrar i entra, de fet, a la República Àrab Unida que proposa Gamal Abdel Nasser, hi ha un sector militar que abandonen el pacte de Bagdad, aconsegueix el recolzament de les CIA, dels americans i dels britànics, i dona un cop d'estat el 1963 amb uns esquadrons de la mort que dirigeix un tal, suposo que us sona, Saddam Hussein, i que es dediquen a executar esquerranosos, no? Finalment, un parent del Saddam Hussein, el Hamed Hassan al-Biki, es aconseguirà quedar-se amb el poder, nacionalitzarà el petroli l'any 72 i purgarà el partit basc, que destituirà i deixarà el Saddam Hussein al comandament. Aprofitant aquesta situació, el Saddam Hussein doncs fa la pilota amb els americans perquè els hi ha solucionat la papereta i s'ha d'enfrontar amb el Khomeini i construirà el reactor nuclear a prop de Bagdad, ampliarà el seu exèrcit i diguem-ne, se separarà de Khomeini, que convertirà amb el seu enemic, i això li permet acostar-se als Estats Units. Tot això portarà que quan hi hagi l'enfrontament entre Iran i els Estats Units a l'any 80, amb la crisi dels hostatges de l'ambaixada a Teheran, i comenci la guerra entre els Estats Units i Iran, el Saddam Hussein tindrà l'ajuda, prendrà el protagonisme d'aquesta guerra amb l'ajuda dels països àrabs més diguem-ne, integristes i menys integristes, i dels Estats Units, intentant frenar el senyor Khomeini. I per això, doncs, el 22 de setembre de 1980, l'Iraq, amb el suport dels Estats Units, envairà l'Iran amb una guerra que durarà 8 anys. El Hussein aprofita, doncs, inicialment, de que l'exèrcit de Khomeini està desorganitzat per tota la revolució islàmica que hi ha, però al cap d'un parell o tres d'anys ja veu que allò el carro va pel pedregar i intenta negociar amb els iranis. Però com que els iranis li diuen que naranjas de la Xina, que ells no volen negociar, el Ronald Reagan, que en aquells moments està a la presidència dels Estats Units, diu, calla, que d'això jo també en trauré profit, i es decideix per ajudar a Saddam Hussein. L'ajuda financerament, teòricament, per comprar aliments i amb finalitats civils, però en realitat perquè així pugui comprar armes i fins i tot armes prohibides, armament químic i armament biològic, que Estats Units li vendrà, per dir-ho així, de sota mà, però sobretot li dona l'accés a Iraq, li dona l'accés als satèl·lits militars que espien tot el que passa dintre de l'Iran i per això li permet, doncs, avançar a la guerra i, per tant, penetrar en el territori del Khomeini, penetrar a l'Iran. Amb tot això, és clar, els iranians i el Khomeini queden bastant fotuts, han de sol·licitar, demanen un alto el foc, al final de la guerra, però bueno, ho aconsegueixen, al final de la guerra el 1988 vindrà seguit a l'any següent amb la mort de Khomeini i a l'any 1990 el Saddam Hussein no tindrà altra sortida que buscar la guerra, envairà Kuwait i les potències occidentals lluitaran contra Iraq a la zona de Kuwait, generant de rebot en l'Iran un cert acostament a les postures occidentals. Ja veieu que aquí sempre es busca el benefici. La guerra d'Iraq acabarà, i la guerra de Kuwait acabarà com va acabar, tots ho sabem, i per tant l'Orient Mitjà, tirant cap a l'interior, continua encara sent el que és, un vesper on qualsevol dia pot patar una revolta o pot haver-hi un atemptat. I com que nosaltres aquí, els 5 a la setmana, som partidaris de la pau, doncs hem buscat per acabar tot això i acomiadar el programa una cançó contra la guerra. I ens ha vingut al cap aquella mítica cançó del grup de folk que portava per títol, i porta per títol, vaja, La cruel guerra. És una cançó d'aquelles folk que hi havia, amb la qual, doncs, el Toni Olivella, que ha portat tot el tema, diguem-ne, tecnològic d'aquesta missió, el Marc Pujol, que li ha donat ajuts, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar per poder-ho penjar, s'acomiaden de vosaltres, i també ho faig jo, en Francesc Morgades, esperant tornar-vos a trobar la setmana que ve, aquí, al 5 a la setmana. Però, de moment, us deixarem per rematar tot això amb el grup de folk i La cruel guerra.
La cruel guerra brama i ell ha de partir. Jo no vull restar sola de dia i nit. No vull restar sola, això em destrossa el cor. Deixa'm venir, deixa'm, no, amor meu, no. Demà ja és diumenge, escolta'm.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.